Pizza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al centre comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Setmana de Cine Espiritual. Una iniciativa que té lloc del 6 al 23 de novembre a moltes diòcesis espanyoles, Barcelona entre elles, i que arriba a la seva 11a edició amb un munt de propostes cinematogràfiques destinades al públic jove i no tan jove. Aquest any, sota el tema El misteri de l'amor. Del 6 al 23 de novembre, 11a Setmana de Cine Espiritual. Més informació a semanacineespiritual.org.
Ràdio Estel seguirà la jornada participativa del 9N aquest diumenge amb informatius especials a les 2 del migdia, a les 5 de la tarda i uns minuts abans de les 8 del vespre. Amb la col·laboració d'experts i representants polítics, explicarem i analitzarem tot el que passi al carrer en una cita amb les urnes suspesa en dues ocasions pel Tribunal Constitucional, però que es viurà igualment en molta intensitat. Viu amb Ràdio Estel els informatius especials aquest diumenge. Un 9N que no deixarà ningú indiferent.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0.
9 i un minut. Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet o després ho fareu amb tranquil·litat, a casa vostra o no estigueu. Baixant-vos el programa al nostre compte d'iBooks. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Des de 8:45, el Barça està disputant el quart partit de la primera fase de l'Eurolliga, defensant el liderat del seu grup C amb partit dels grans, a Europa, a la pista del Fenerbahçe Tour, que en aquests moments 18-19 guanya d'un punt l'equip de Xavi Pascual, 18-19. El cert és que el conjunt blaugrana té una bona oportunitat per marcar terreny amb el conjunt de Selko Obradovic, el que deixaria en casa victòria a dos triomfs. De les 25 vegades que uns i altres s'han vist les cares, en 20 ocasions el Barça s'ha enduit la victòria. El primer enfrontament entre tots dos va ser fa 18 anys, el 96 a Turquia, 77-105 va ser el resultat final. Els blaugranes han jugat 12 vegades a Istanbul i han aconseguit la victòria en 8 ocasions. La darrera vegada, el top 16 de la temporada 2013-2014. Veurem de què és capaç avui el Barça, 19-19 ara a l'Electrònic. Això un dia del que volem tenir un record i a la vegada un agraïment per James Naismith. Record perquè Naismith naixia un 6 de novembre de 1861, avui fa 153 anys, i agraïment etern perquè ell va crear el bàsquet el 1891. De fet, crec que a títol pòstum l'haurien de fer padrí d'aquest programa. Això és Bàsquet al dia, amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagán a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
9:04, comencem.
Bàsquet al dia.
Tenemos muchas expectativas en esta temporada, muchas cosas por las que competir.
Ràdio Estel.
Si alguna cosa tenim en aquest país és energia per caminar dia a dia i amb cada pas deixem enrere les dificultats i a un costat el desànim. Un país com aquest es mereix tot el bo que ha de venir. Per això Endesa concentrarà tot el seu esforç en Espanya. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs tenim en joc una quarta jornada de l'Eurolliga que ja té resultats definitius. Ara mateix el 19-19 encara l'empat a l'Electrònic a Turquia amb aquest partit entre el Fenerbahçe, Ulker i el Barça a 41 segons per acabar el primer quart. Del grup A i Real Madrid 115-94, Dinamo Sassari. Pablo Lasso.
Al final el baloncesto es un deporte de meter canastas y... Y en ese sentido creo que hemos hecho muchas cosas bien en ataque y ha tenido su mérito en la victoria. Lo que pasa es que también como entrenador debo intentar mejorar los aspectos, no solamente de acierto, pero de encontrar el mejor pase, de encontrar el mejor jugador solo, por supuesto lo mismo en defensa.
També del grup A, Novgorod 66-76 Efes, o la victòria s'ha jugat aquesta tarda 77-71, la victòria dels Žalgiris Kaunas contra l'Unix Kazan. El Madrid és líder d'aquest grup A en solitari amb un 4-0. Del grup B, en joc Maccabi Cedevita Zagreb. Demà divendres a les 6, Cheska Unicaja, i a les 8, Alba de Berlín Limoges. Del grup C, a les 7 de la tarda s'ha jugat en victòria 89-78, Turou 89, Bayer 78. I des de 3 quarts de 9 està en joc aquest, acabat el primer quart, Fenerbahçe 21, Barça 19. Demà divendres es jugarà a 3 quarts de 9 el Panathinaikos Milà. I del grup D, tot divendres. Demà a les 7, Cervena Bet d'Olimpiakos, a 3 quarts de 9, València Laboral Cucha Baskonia i Galatasaray Neptunes. I pel que fa a l'Eurolliga femenina, la competició començava ahir amb sort dispar pel que fa als interessos de les jugadores, diferents jugadores catalanes que hi ha repartides pel vell continent. Ja sabeu que en aquesta edició tenim 8 catalanes competint i de moment en aquesta primera jornada amb aquests resultats: Praga 71, Ekaterinburg 77, 11 punts, 10 assistències de Laia Palau al Praga i 7 punts per Alba Torrents i Sílvia Domínguez, que tan sols va disputar 3 minuts amb el Ekaterinburg. Galatasaray 59-66, Belma, amb 4 punts, 6 rebots, 4 assistències de Núria Martínez i 10 punts, 4 assistències de Caral Casas, jugadores del Galatasaray, i la victòria del Nadezda, d'Anna Cruz, 65-63 contra el Energa Torun, amb 9 punts, 3 rebots, 3 assistències de la catalana. I tot plegat en una Eurolliga femenina que aquesta temporada ha canviat de format per culpa de la crisi, de la maleïda crisi, passant de 20 a 15 equips. Recordem que el Ribas, per exemple, vigent campió de la Lliga femenina, va renunciar a jugar-la per problemes econòmics. Aquests 15 equips es divideixen en dos grups i els 4 primers classificats disputaran uns play-off a 3 partits. Els guanyadors disputaran, no hi ha Final 8, sinó ja directament serà una Final Four. Jugadora del Ekaterinburg, Sílvia Domínguez, bona nit.
Bona nit.
Escolta, hem d'explicar als oients primer que esteu a Barcelona, no? Teniu un mini-estatge ara aquí planificat a Platja d'Aro.
Sí, la veritat és que per nosaltres un luxe, no? Perquè a Rússia ja comença a fer bastant de fred i, bueno, venir aquí encara que sigui veure sol i respirar una altra aire, doncs per nosaltres és un
luxe. Deixa'm dir-te que aquí ha començat a fer fred, però clar, potser comparant-ho amb el fred que fa allà, això aquí és què és? És estiu o què?
Bueno, poder anar amb una caçadora lleugera, sense gorro, sense guants, doncs ja canvia molt.
Pues et rius de l'hivern d'aquí, eh?
Sí, bastant.
I veniu de Praga, no? Veu jugar ahir, veu debutar en aquesta Eurolliga 2014-2015 amb bon peu, 7-1-7-7.
Sí, però bueno, la idea és que amb molt marge de millora, no? Va ser un partit bastant complicat, vam arribar a perdent de 10 punts, però bueno, sí que la segona meitat vam estar més centrades. Fa pocs dies que estem entrenant tot l'equip junt, no? Perquè amb tot això del Mundial, les incorporacions de l'equip han estat una mica escalonades i bueno, doncs potser tot l'equip hem entrenat un parell de dies, vull dir que es va notar una mica en el partit d'ahir i bueno, d'aquí tot pot ser anar millor.
No sé si d'aquí també els 3 minuts que vas jugar. Em sorprèn que una subcampiona del món, i amb la trajectòria i amb la importància que tens en l'equip, només et donguin 3 minuts.
Bueno, a vegades són coses que passen, no? Però, Però bueno, aquest any estan apostant una mica per posar la llana a Tauràs i llavors estem parlant de que tinc per davant a no sé si dir la millor jugadora del món, però una millor. I bueno, sí que crec que el meu rol serà diferent, que el partit d'ahir no té res a veure i bueno, la cosa és seguir treballant, no? Però està clar que aquests 3 minuts, vull dir, no et dona temps, no? A poder entrar en partit, a poder aportar coses a l'equip i bueno, doncs espero amb ganes ja la setmana que ve jugar a Montpellier i poder aportar molt més.
Potser és el que té també jugar un equip com aquest, no? L'Ekaterinburg, un equip que, vaja, ferotge, que juga per guanyar títols, no?
Sí, és que som 12 jugadores. Per començar, les plantilles ara mateix en crisi, normalment tens 10 jugadores i bueno, aportes júniors a l'equip, però no, allà tenim 12 sèniors d'una qualitat molt alta i bueno, no, els minuts realment són complicats, no? Crec que ahir van quedar, no sé si 4 o 5 jugadores, crec que 4 sense jugar cap minut, no? Llavors, bueno, vull dir, comptes amb això i a vegades és dur, també.
Però veus una temporada complicada en aquest sentit, o què?
No, jo veig amb optimisme. Vull dir, al final, dins del que hi ha, sóc l'única base pura i que pot donar una cosa diferent, no?, a l'equip. Però bueno, per això dic que no em preocupa gens el tema d'ahir. Crec que va ser puntual pel tipus d'equip que eren, les xeques, no? Un equip amb una mitja d'alça pràcticament un 90, doncs era potser més complicat, però bueno, m'ho plantejo d'una altra manera.
Torneu a ser el gran candidat a conquerir el títol, tot i l'accident de la temporada passada?
Bueno, jo crec que tornem una mica amb peus de plom, no? I està clar que la plantilla està feta un altre cop per aspirar a estar, no?, a disputar aquesta Final Four, intentar guanyar-la, però bueno, sabem que hem de canviar una mica l'estil de joc, que hem de fer alguna diferent si volem guanyar aquesta Eurolliga i que tenia 12 jugadores del nivell no significa res, sinó crees una dinàmica i tens una ambició per fer-ho.
No sé si el Galatasaray és... Bueno, de fet, és el vigent campió, no sé si és el principal rival vostre, però en tot cas, si l'heu marmat, no? Heu caçat Alba Torrents, allà.
Sí, la veritat és que el fitxatge de l'Alba, per ella és una pèrdua molt gran, per nosaltres és potser la jugadora que ens pot fer canviar bastant el nostre estil de joc i que necessitem, no? I, a part, doncs, ara elles estan en un mes complicat perquè Sancho Littel encara s'ha d'incorporar a l'equip, un altre pivot turca també, vull dir que estan una mica reconstruint l'equip i, bueno, ells va veure, no?, que van patir la primera derrota a casa i bueno, crec que al final serà un equip potent i que estarà allà competint, però bueno, sí que han canviat una mica a l'equip, no?
Perdien ahir 59-66, la primera derrota, com deies tu, Silvia, i a casa. Escolta, què et sembla el nou format de l'Eurolliga 2014-2015?
Bueno, tornem una mica al que hi havia fa 3 anys, no? Que era, vull dir, fa 4 anys era Final Four, i bueno, es va experimentar una mica amb aquesta Final 8, però a mi realment m'agrada més una Final Four, vull dir, tu et classifiques per una Final Four i vol dir que has fet una gran temporada d'Eurolliga, no? Perquè no és fàcil el camí i bueno, arribes a un format on és cara o creu, no? I bueno, és això, no? Que és com la competició masculina, són 3 dies d'una Final Four on el públic, no?, els fans, les aficions dels equips, doncs, tenen més fàcil el fet de viatjar i bueno, doncs també dona opcions de que es pugui celebrar a diferents ciutats, no?, perquè portava 2 anys sense Ekaterinburg, doncs, per un tema econòmic, no?, que ara mateix els equips no poden permetre's el luxe d'organitzar una Final Eight i haver de fer tot el cost, no?, que d'una setmana de competició amb 8 equips, no?, ara mateix, vull dir, pagar 3 equips un cap de setmana, doncs, obre les portes a diferents equips, no?, i bueno, jo crec que és més maca la competició.
I que em dóna la sensació, Silvia, que una Final Four es viu molt més intensament que el que ha de ser una Final Eight, no?
Sí, jo he pogut viure les dues coses i no sé què és Final Four, la veritat. També Bueno, és cert que abans sí que era una Final Four on s'arribava amb dues eliminatòries prèvies, no? Aquest any, el fet de reduir els equips que hi ha Eurolliga, doncs només hi ha una eliminatòria per davant d'aquesta Final Four, no?
Serà bastant curta la competició aquest any, eh?
Sí, sí, perquè és això, no? S'ha reduït els equips. Bueno, s'ha acabat la fase de grups i trobar-te ja en els creuaments que et porten a Final Four, però crec que ara hi ha molts equips que estan renunciant a jugar a Eurolliga i que potser prefereixen jugar a Eurocup per el tema de costos de viatges i de les exigències de la FIBA, segurament. Mm.
Acabo, Sílvia. Suposo que penses sovint o te'n recordes sovint, no?, del que va passar a l'estiu a Turquia.
Sí, no, la veritat és que amb la selecció portem 2 anys màgics, no? I bueno, el tema del Mundial ha estat espectacular. Ja no només pel resultat final, que era amb el que la gent, sinó per nosaltres, per les que vam estar allà dins, doncs, la manera de viure-ho, no?, de viure aquest mes i mig, doncs, des del primer dia de concentració fins al moment en el que ens estem penjant la plata, va ser màgic, no? I, bueno, crec que és molt maco tot el que estem creant i bueno, doncs tenim a mirar aquestes Olimpiades de Rio, perquè, bueno, per algunes, doncs, seria la possibilitat de, per primer cop, estar a les Olimpiades, no?
I pel que fa a l'Eurolliga femenina, la competició començava ahir amb sort dispar pel que fa als interessos de les jugadores. Diferents jugadores
catalanes... també és una cosa molt important, no? La federació s'ha volcat a presentar la candidatura, no? I, bueno, crec que seria molt important aquest femení, no? Perquè si diguessin el sí, no?, en aquest Mundial a Espanya, doncs són 4 anys per preparar-lo. Crec que la federació treballa molt bé pel bàsquet femení i bueno, es podrien aconseguir moltes coses. Potser doncs, retornar a una lliga espanyola més competitiva, doncs, fer que mitjans de comunicació, sponsors, doncs, que s'exigin una mica més, no? I per això et dic que seria algo superimportant per nosaltres. Mm-hmm.
Doncs després de l'èxit amb la selecció, el Mundial, d'aquest estiu de Turquia amb la plata, ara a veure què passa, seguir recollint èxits amb l'Ekaterinburg a l'Eurolliga i a la Lliga Domèstica. Sílvia Domínguez, com sempre, t'agraïm, un plaer que passis si ens parlis aquí al Bàsquet al Dia. I res, que gaudeixis, que gaudiu de Platja d'Aro, aquest mini-estatge, eh?
Moltíssimes gràcies.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Si alguna cosa tenim en aquest país és energia per caminar dia a dia i amb cada pas deixem enrere les dificultats i a un costat el desànim. Un país com aquest es mereix tot el bo que ha de venir. Per això Endesa concentrarà tot el seu esforç en Espanya. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I el bàsquet del dia d'avui encara... Vaja, volem fer una tora de la Decor perquè demà divendres a les 9 de la nit al pavelló del Barris Nord es veuran les cares del Força Lleida i el CB Prat Derby a la segona categoria del bàsquet nacional i amb dos equips que estan més junts, impossible la classificació. L'actual Força Lleida és 11 amb 2 victòries, mentre que el Prat és 12 amb 1 victòria. Els de la Terra Ferma arriben de perdre la pista del Palma i el conjunt pretenc porta 2 derrotes consecutives, la darrera contra el totpoderós Palència. Base del Prat, Agustí Sanz. Hola, Agustí, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb ganes, no?, que arribi el derbi de demà.
Sí, tenim ganes ja de tornar a competir.
Preparats per assaltar Lleida o què?
Bueno, sabem que serà un partit difícil perquè venen de guanyar a casa fa 2 setmanes i contra un bon equip i nosaltres sabem que serà difícil perquè l'afició ja apreta i ells són un equip molt intensos i ens costarà.
Uh-huh. Vosaltres aneu amb la intenció de sumar ja, no? Ja toca la segona victòria de la temporada.
Sí, a veure si podem guanyar la primera fora de camp i, bueno, fins al moment hem perdut 4 partits, però, bueno, hem competit en quasi tots, hem anat guanyant durant bastant minuts en el partit, però no ens hem pogut acabar i emportar-nos alguna victòria que ens faria falta ara mateix, però bueno, ens ha servit per seguir millorant a cada entreno i ara intentarem doncs, intentar jugar com ho estem fent i rematar-ho intentant guanyar.
Porteu aquest balanç d'una victòria 4 derrotes en aquestes primeres 5 jornades. Què us falta, no?, per acabar de rematar els partits, Agustí?
Bueno, jo crec que les primeres parts les estem jugant bastant bé i les segones parts, doncs, igual és relaxació, falta d'experiència, però bueno, no sé, jo crec que hem de seguir treballant i intentar que aquestes relaxacions o aquestes desconnexions durin el menys possible i que no ens sentencin i ens facin perdre un altre partit.
Mm, perquè creus que us està costant agafar el pols de la, a la competició? Perquè a més sou un equip molt jove.
Sí, som un equip jove, però bueno, és el primer any que estem aquí a la competició. Hi ha equips amb jugadors de molt nivell i bueno, amb més experiència que nosaltres i estem encara pues, adaptar-nos i a poc a poc jo crec que aniran arribant les victòries aquests partits que estem guanyant, a veure si els podem rematar i ens portar la victòria.
Personalment, com t'estàs trobant en aquesta decor?
Bueno, encara no estic massa adaptat. Vaig començar bé, després vaig estar una setmana malalt, que no vaig jugar contra el Melilla, i bueno, ara la setmana passada vaig estar intentant ficar-me en forma, i bueno, a veure aquesta setmana què tal estic, però bueno, encara no estic al meu màxim nivell, però esperem que a poc a poc vagi arribant i ja arribarà el meu encert i ja arribaran les bones accions.
Escolta, personalment, jugador del Prat a tots els efectes, d'acord, però sempre pendent, no?, del que pugui passar al Fiat Joventut, no?
Sí, jo estic pendent del primer equip, entreno un o dos dies amb ells, els físics quasi tots, i bueno, si hi ha alguna lesió jo he d'estar preparat per suplir-la i intentar rendir, però bueno, jo ara aquest any estic mentalitzat de que el que m'importa és madurar com a jugador i competir a la Lliga a Decoro, que és una molt bona lliga, la segona ja. I bueno, jo crec que ara m'he de centrar més en la Decoro i intentar jugar al meu màxim nivell, que encara no ho he fet.
Mm-hmm. Doncs veurem què passa demà en aquest derbi a la a Decoro en aquesta sisena jornada. Agustí Sant, jugador del Prat, sort, i que vagi bé el derbi de demà al Barris Nord, eh?
Vale, molt bé, moltes gràcies.
I pel que fa al Actel Força Lleida, aquí també desitgem sort pel derbi de demà, el base José Simeón parla de millorar l'atac.
Sincerament, bueno, hem de donar un pas endavant. L'equip encara està construint-se i hem de seguir avançant.
Bàsquet al dia. I fly with the stars in the skies. I am no longer
trying to survive. I believe that life is a prize. I com tots els dijous, moment ara per parlar de la NBA després d'una jornada rodona pels interessos del triplet català. Brooklyn Nets 91-98, Timberwolves amb 14 punts, 8 rebots, 12 assistències de Ricky Rubio. El del Masnou s'ha quedat a prop del triple-doble. Bucks 86-95. Chicago Bulls amb 22 punts i 14 rebots de Pau Gasol, la millor actuació del de Sant Boi en el que portem de temporada. I Suns 91-102, Memphis Grizzlies amb 18.5 rebots, 6 assistències de Marc Gasol. Històrics Grizzlies invictes amb un 5-5. També destacar un Utah Jazz 102-100 Cavaliers. Nova derrota de l'equip de David Blatt, LeBron James 31 punts, 34 punts, Kyrie Irving o els 14 punts de Kevin Love. Avui no podem parlar amb el professor Garriga, però vaja, hem buscat i hem trobat un suplent de luxe, periodista de la FEP i col·laborador de l'esportiu amic Xavi Oltra. Bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Espectacular també l'inici de la NBA amb uns Memphis brutals, el millor inici de la seva història, invictes, 5 victòries consecutives, i també els Houston Rockets, 5 victòries consecutives, són els millors equips de la NBA a dia d'avui.
Doncs sí, espectacular. Jo crec que tampoc és gaire sorpresa, sobretot el tema de Memphis. La seva gran virtut és la defensa. És una qualitat que venen desenvolupant a les darreres temporades. I bé, Marc Gasol està en plan estel·lar. Si segueix així, o encara que no segueix així, l'ITB firmarà un contracte màxim, sens dubte, el millor contracte de la seva carrera. I bé, està en una forma espectacular, perquè darrere són la millor defensa de la NBA, i de moment, pues, amb el 5-0 aquest, els Rockets, què hem de dir? James Harden, la barba,
sí,
tot qualitat, i Howard, que ha tingut aquests altibaixos a la seva carrera, però segons una darrera enquesta, si no m'equivoco, segueix sent valorat el millor pivot de la NBA. Com a mínim físicament, sens dubte ho és.
Ho deia ahir, canviant d'equip i de protagonista, Chicago Bulls, Pau Gasol, que encertada va ser la decisió primer de deixar els Lakers i després de fitxar pels Bulls?
Bé, està clar que els Lakers era una nau a la deriva totalment per totes les decisions esportives que ha pres aquesta franquícia històrica i de la que tots som una mica Lakers, no? Però els darrers 3-4 anys han pres molt males decisions, estava clar que anirien cap avall, no? Les exhibicions aquestes del fenomen Kobe Bryant, per això són el pitjor equip de la NBA, i encertat perquè els Bulls és un gran entrenador, un equip molt fet, crec que ja han comentat, doncs amb molts més recursos, amb un Noah que dins i amb Ty Gibson, que fan una feina defensiva espectacular, que és que a Pau Gasol, de sobte, d'estar al desert, s'hi troba que, molt entre cometes, pràcticament no ha de treballar tan a darrere o preocupar-se tant, perquè està totalment alliberat en aquest tema. I, a més, anem a veure com acaba de funcionar Derrick Rose amb aquesta lesió, però està clar que és un equip amb uns automatismes molt més treballats i mentalment molt més dur i molt més ambiciós que el fenomen Lakers de les darreres temporades.
Sí, de les darreres i d'aquesta, perquè si la cara és Houston Rockets, Memphis o Bulls, la creu Lakers 0-5,
Sí, sí, és tremendo, i a més han tingut la mala sort, la desgràcia una més, la lesió de Nash, la lesió del rookie Randle, que amb el que havien apostat amb el draft i tenia moltes esperances. No sé si això de les desgràcies mai venen soles, però en el cas dels Lakers, jo crec que els seus aficionats tenen temps per prendre's en calma, perquè això no té bona pinta, ni aquest any, i com el funcionament aquest de la NBA, com tu saps, de drafts, d'agafar posicions i de reconstrucció d'equips, i tant totalment, clar, econòmicament, a la franquícia, totalment supeditada al contracte de Kobe Bryant, doncs poc moviment i poc futur de moment d'aquest equip.
I un equip més, Xavi, han aixecat o van aixecar i segueixen aixecant moltes expectatives per molts. És l'equip favorit, a priori, sobre el paper per lluitar i perquè no conquerir la NBA aquesta temporada, però déu-n'hi-do quin inici més o amb bastants interrogants els Cleveland Cavaliers,
Doncs sí, està aquest 2-2, van perdre aquesta matinada amb aquesta cistella at the buzzer que diuen els americans de Gordon Hayward, espectacular, rellisca LeBron i aquest ale blanc que m'encanta i que les temporades que porta la NBA, encara jove, doncs estava mostrant que serà un gran jugador. I els judallars van guanyar a un Cleveland que dubta. Jo crec que en qualsevol projecte nou amb un canvi de peces tan bestial és impossible començar arrasant 5-0, és normal, i l'equip anirà cap amunt, perquè ajuntar és una mica el cas de Miami, però amb diferent tècnic. Anem a veure com pot operar tota aquesta qüestió David Blatt, que ja rep crítiques, lògicament, però és que ficar un equip nou, doncs, és molt difícil, és molt difícil, amb l'exigència. No és que parlem d'exigència, és que és la NBA. I li va passar a Miami, però a la llarga, no sé quina llarga, però a la llarga tenim junts Kevin Love, Kyrie Irving i a LeBron James, és que és impossible que no, les coses no vagin bé, a més, a barejar o a darrere, defensant i rebotejant tot i més, les opcions d'èxit estan garantides. Tard o d'hora guanyaran partits.
Els Cavaliers, que són uns ens de la conferència est, amb una victòria i tres derrotes. A veure si espavilen amb David Blatt a la banqueta. Xavi Oltra, periodista de la FEP i col·laborador de l'Esportiu. Una abraçada, cuida't.
Una abraçada, Òscar, gràcies.
I aquesta propera matinada, dos partits en NBA. A les dues, interessantíssim, Houston Rockets, Spurs, ja dos quarts de cinc, Trail Blazers contra els Dallas Mavericks. A punt d'arribar al descans, a Turquia, 38-36, perd de 2 al Barça a la pista del Fenerbahçe. Hem de regalar les entrades, tots atents. A veure, la mà innocent del Xavi Pagan diu que el Bertinic 26 se'n va a Manresa, a veure el partit Bruixaor Manresa a Bilbao, i Espareja García se'n va a Badalona a veure el partidàs Fiat Joventut Unicaja de Màlaga. Enhorabona als guanyadors, gràcies a tots per participar, i res més, donar les gràcies al Jordi Carretero, al Xavi Pagan, a vosaltres per escoltar-nos. I ja sabeu que si voleu seguir ben informats, només ens heu d'escoltar dia a dia aquí al Bàsquet al Dia, o ens heu de seguir al Twitter, @ basquetaldia@basquetaldia. Demà serà divendres, demà tornem a la mateixa hora. Us esperem aquí a partir de les 9 de la nit. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persona.